més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Aquest cap de setmana reprèn la Lliga de Primera Federació i, per tant, tornem a entrar en la rutina ja aquests dies amb les rodes de premsa habituals, anàlisi dels rivals, estadístiques, etc. Però el mes de gener sempre té el toc diferencial de ser el de tenir un altre front obert, el del mercat hivernal. La finestra de fitxatges de mitja temporada ja és oberta i enguany haurem d'estar molt atents en clau centre d'esports. Hi ha equips que ja s'han mogut de forma prematura i el Sabadell encara no, però ja va deixar clar Esteve Calzada que hi haurà canvis perquè es produiran sortides. Han sortit a la llum els primers noms de futbolistes que estarien a la rampa de sortida perquè no han entrat dins dels plans de l'equip, però també d'altres que fins i tot poden sorprendre una mica. El que és evident és que en més o menys mesura ha d'haver-hi algunes modificacions per pujar el nivell i poder contribuir a sortir de la zona perillosa que ocupa actualment el conjunt arlequinat. La intriga és saber si en els pròxims dies s'acaba de rubricar l'entrada de nous inversors i el centre d'esports pot comptar amb recursos de nivell per incorporar reforços d'altura. Tant de bo sigui així, però a hores d'ara, insistim, no hi ha res en ferm en aquest sentit. Dos escenaris ben diferents sobre la taula i l'entorn només pot fer una cosa, esperar. És dilluns, 2 de gener, el primer Hotel Suís del 2023 està en marxa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Comencem l'any amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que segona etapa del Dakar en disputa durant aquest matí. Carlos Sainz ha perdut 36 segons respecte a la Tillà, líder provisional en cotxes, en motos. Mason Klein ha estat el vencedor i també és el primer classificat a la general en detriment de Daniel Sanders, qui ha perdut més de 5 minuts avui en l'últim tram. El català Joan Barreda és tercer classificat. Més coses, Nico González, el migcampista del València cedit pel Barça, estarà uns dos mesos de baixa després de trencar-se un dit del peu en la derrota dels valencianistes contra el Villarreal en Lliga. I en tenis, Espanya ha caigut eliminada de la United Cup, el torneig mix que substitueix l'ATP Cup. Paula Badosa va guanyar el seu duel contra Harriet Dart, però Albert Ramos va perdre contra Daniel Evans i la Gran Bretanya ha aconseguit el passi de ronda. Som-hi amb el menú d'avui.
Es comenta la recepció.
El centre d'esports que entra en setmana de rutina i tot i que avui l'equip encara no reprèn els entrenaments, escoltarem el porter Víctor Vidal i coneixerem l'última hora de l'equip de Miqui Lladó. I avui ja tenim el mercat hivernal obert i el començarem a desgranar tant en clau arlequinada com amb una perspectiva una mica més global al grup i a la categoria. També parlarem de la ressaca que ha deixat la Cap d'Any Race més multitudinària, amb les valoracions institucionals de l'organització i també dels esportistes. Parlarem de Sergi Giral i el seu dur inici del Dakar Clàssic, de waterpolo, amb el torneig Tres Nacions Amistós que disputa la selecció espanyola masculina a Dallas, amb representants de l'Estrelpool Natació Sabadell, i també parlarem de voleibol amb molt protagonisme aquests dies per la base del Natació Sabadell.
L'actualitat de la primera ref.
És oficial, l'Atlètic Balears i Caixa han arribat a un acord perquè l'exarlequinat no continuï a l'equip. Un gol ha marcat el Despeiti aquesta temporada i el Club de Palma ha oficialitzat fa uns minuts la incorporació del lateral Marc Baró i Lucas Pérez torna a casa passant de la primera divisió al futbol no professional. El Deportivo recupera l'atacant després que l'operació amb el Càdiz s'hagi enfilat fins al milió d'euros. De seguida també ho ampliem aquí a l'Hotel Suís.
De quin partit no estarem pendents?
Algun cop ja hem esmentat algun d'aquests equips. 6 de la tarda, primera divisió de Xipre, Apollon Limassol, Nea Salamis Famagusta.
I a les xarxes socials.
Recuperem un tuit de dissabte del compte de la Federació Espanyola d'Handbol que diu, has visto alguna vez algo así? Solo esperamos que no te tuviesen que operar de la muñeca después de esto. Quim Baillo, feien referència a un autèntic golaç de l'extrem de l'Oar Gràcia en les fases d'ascens del passat mes de maig com a un dels millors del 2022. I també ens quedem amb el discurs de Juvenal Ejogo al descans del partit de Porcinos en el debut de a la Kings League i que va acabar amb derrota 4-2 contra els Saiyans.
Estáis viendo, tío, que no la cogen ni con la mano, macho. Están metidos allí atrás, tío. Los dos centrales tienen para conducir todo el rato. Los dos bandas los podemos meter a esta altura, tío. Aquí. A aquí ahora, Kilian. Le decía a Javier, ahora, tío, poneros aquí. No hace falta que os acerquéis a David. Si David sabe conducirla con su pierna izquierda y sabe pasar, tío, poneros todo lo alto que podáis. Todo lo alto que podáis. ¿Qué puede passar? Què evitamos con esto? Que si tenemos una pérdida, tío, luego, si tenemos una pérdida...
L'ex Arlequinat, que està com a tècnic en aquest equip dins la nova lliga creada per Gerard Piqué i Ballanos, de la qual ja en vam parlar aquí a l'Hotel Suís i que ha tingut una estrena exitosa pel que fa a audiència.
Avui celebra el seu aniversari.
Compleix anys l'exentrenador del Natació Sabadell de Waterpolo, Gavi Hernández.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i deu del migdia d'aquest primer Hotel Suís del 2023. Entrem en matèria. 2 de gener i, per tant, al mercat d'hivern, que ja està obert, i un mercat en el qual s'espera que hi hagi novetats pel que fa al Centre d'Esports Sabadell. De moment no hi ha res oficial, però sí que s'espera que sigui imminent, que es produeixi algun moviment en ferm. Pau Vitori, com estàs? Bon dia.
Què tal, Sergi Parc? Bon any.
Com dèiem, igualment, Pau, comencem l'any amb aquest mercat. Comencen aquests dies de rumors. No sé si a tu t'agrada molt quan comencen a sortir els noms, que si pot sortir aquest, que si pot arribar l'altre. La majoria no s'acaben fructificant, però vaja, que ens esperen unes setmanes de moltes i moltes notícies i sobretot això, rumors.
Sí, Estic amb ganes, no, va depèn de la finestra, però estic amb ganes perquè crec que el mercat d'hivern que se li ve al Centre d'Esports Sabadell és bastant més mogut que el d'altres anys. Venim, per exemple, l'any passat d'un mercat en què va arribar Dopi per Toni Gavarre, a segona divisió crec que va ser únicament també un davanter com Álvaro Vázquez, malgrat la rumorologia al voltant d'un migcampista en l'últim dia de mercat, i crec, em fa la sensació, i bé, ja ho heu anat explicant també en els últims dies aquí a l'hotel i en les informacions també que han sortit en les últimes hores, que s'esperen bastants moviments al Centre d'Esports Sabadell. De seguida, si et sembla, entrem a analitzar i explicar com està l'última hora. Farem esperar, doncs, a la gent uns minutets.
Però hi ha novetats?
Podria haver-hi novetats. Uf. No hi ha novetats encara, però podria haver-hi novetats en els pròxims minuts, fins i tot. Minuts, hores, dies, però setmanes no. Sembla que la cosa va per feina al Centre d'Esports Sabadell i és allò de deixin sortir abans d'entrar. Però com diem, i com explicaves tu ara, des d'aquesta mateixa nit, doncs està oficialment oberta aquesta finestra per incorporar futbolistes a la Primera Federació, dit d'una altra manera, al clàssic mercat d'hivern de tota la vida, tot i que això de les dates cada cop és més relatiu per quan anuncien els clubs els seus fitxatges. Ara bé, no es poden inscriure, insistim, fins al dia 2 de gener enguany.
Deixa'm dir, Pau, que oficialment, per tant, el mercat d'hivern s'ha obert avui, per dir-ho així.
Sí.
No ahir, que era 1 de gener, sinó avui, 2 de gener.
El 2 de gener estava estipulat des de l'estiu, que enguany el mercat de gener era del dia 2 fins al dia 31, per tant acabarà un dimarts enguany al mercat d'hivern. També s'ha de tenir en compte aquesta data. Podríem dir que en les primeres hores el club que ha estat més animador d'aquest mercat d'hivern ha estat l'Atlètic Balears, sense cap mena de dubte, perquè ha anunciat una sortida i una arribada. La sortida més de renom, perquè és un ex-arlequinat que la temporada passada militava aquí al Centre d'Esports Sabadell, el davanter Caixe, Àlex Aizpuru, que diu adéu amb uns números molt discrets, només ha fet un gol amb l'equip Balearico en Lliga. De fet, uns números similars als que portava la temporada passada aquí al Sabadell, que no havia marcat encara quan es va obrir el mercat d'hivern, i a partir de l'arribada de Munitis, doncs, les seves xifres, sobretot el mes de febrer, amb l'arribada de Dopi, va fer un boom golejador, Caixa, l'ex de la Ponfe. Si algú s'està fent il·lusions a hores d'ara d'una segona etapa de Caixa aquí a la nova Creu Alta, que...
Algú, Pau, ja començava a comentar per la xarxa.
Per això, per
em
això.
Sembla que era l'Edu Mesa que deia, us imagineu allò, una segona etapa de Caixa aquí a la nova Creu Alta? Això ho podem donar per descartat, aleshores?
Bé, no en tenim informacions al voltant nosaltres com a tal, però segons Cazurreando ja deixava clar fa uns minuts que fitxa per l'Ibiza de segona divisió. Per tant, canvia d'illa, Es queda a les Balears, se'n va a la UD Ibiza a segona.
Doncs,
malgrat aquests, aquests números, sí.
És a dir, com deies, al final una actuació força discreta, ho comentàvem també en el sumari, un gol aquesta temporada pel d'Azpeitia, que tampoc ha tingut aquell protagonisme que buscava o que va tenir, com deies tu mateix, Pau, doncs, a la segona volta la temporada passada amb la samarreta arlequinada. I no és que es quedi a la categoria o busqui minuts fins i tot, vaja, de caixa també m'estranyaria, perquè segur que tindria marcat també a Primera Federació, però no és que baixi allò un esglaó, sinó que jugaria a l'Ibiza de segona divisió.
Sí, que es troba també en una situació compromesa, sí, a la taula, però que puja una... Bé, una categoria que jugarà, tornarà a jugar a segona divisió després de fer-ho amb la Ponfe abans d'arribar precisament al centre d'Esport Sabadell. L'Ibiza, que ara mateix és el cué, a més, de segona, amb 16 punts i a 5 de la salvació. Doncs Caixe, a l'espera de confirmació oficial, anirà cap allà. La incorporació que ha signat, per cert, l'Atlètic Balears és Marc Baró, aquest lateral que, si algú té bona memòria, la temporada passada es va enfrontar al centre d'Esport Sabadell amb els colors del Betis Deportivo. Per tant, aquesta arribada del jove lateral Marc Baró a l'Atlètic Balears. Com diem, és, de moment, el gran animador en les primeres hores oficials del mercat d'hivern.
Per tant, un davanter fora, arriba el lateral, Pau.
Sí.
Imagino que aquí l'equip que ara dirigeix Onésimo també buscarà algun reforç a la davantera, però vaja.
Mira, et diré que he llegit una informació de Palma de Mallorca que diu que l'Atlètic Balears busca reforçar-se a totes les posicions excepte la porteria en aquest mercat d'hivern. Per tant...
Ostres.
També s'espera que sigui el conjunt balearico, amb Patrick Meso a la direcció esportiva, doncs, un dels animadors del mercat d'hivern. A tot això, com dèiem abans, el tema de les dates és molt relatiu, perquè, de fet, ja explicàveu aquí a l'hotel, ara fa uns dies, que el Nàstic havia arribat a un acord per el traspàs de l'exarlequinat, també, Marc Fernández, de l'Andorra fins l'any 2024, i sense anar més lluny, per exemple, el pròxim rival del centre d'esports, el Bilbao Athletic, va anunciar també l'arribada de Kiká Labari, aquest extrem del Portugalete, i també la cessió d'Iwan Urain a la Morevieta, un altre rival d'aquesta Primera Federació. Però, sens dubte, el gran moviment es va produir el 2022, en les últimes hores de 2022, el 31 de desembre, un moviment més que mediàtic, només cal veure la repercussió que ha tingut l'arribada de Lucas Pérez, la tornada de Lucas Pérez al Depor. Per mi és el moviment de més renom del que porta d'història la Primera Federació. Mira que, per exemple, Pedro León ha arribat al Real Murcia aquest estiu, però clar, que un jugador passi directament de Primera Divisió, sent un jugador amb protagonisme al Cádiz, per tornar al seu equip o a l'equip de la seva terra dues categories per sota...
Em ve el cap també, potser, el cas de Pablo Hernández, no sé si va arribar al Castellón quan estava segona o ja va ser l'any passat a Primera Federació. Mira, que em costa recordar-ho, també, però vaja, que al final també seria un d'aquests noms mediàtics, però sí, com dius, al final estem parlant d'un jugador que estava militant a Primera Divisió i cada cop passarà, doncs, a jugar al futbol no professional, en el cas de Lucas Pérez.
I sobretot també perquè es tracta d'un equip no filial que ha pagat 1 milió d'euros, tot i que això de pagat també és... relatiu, perquè, pel que comentaven també les informacions, doncs aquest traspàs ha anat a 50-50, la meitat de la butxaca de Lucas Pérez i l'altra meitat del Deportivo de la Coruña, però realment ha estat absolutament mediàtica aquesta arribada de Lucas Pérez, de Oneno, com el coneixen allà, a Riazor, amb aquesta intenció fins i tot d'ampliar el contracte fins al 2029, si es compleixen els objectius amb el Depor tornant a Primera Divisió, Lucas Pérez es formaria part de la direcció esportiva. Bé, només et donaré una dada. El tuit de Lucas Pérez, del fitxatge pel Depor, més de 10.000 me gustes, m'agrades, a Twitter, i gairebé, no, fins i tot més fins i tot també de 5.000 retuits. És una barbaritat. I d'impressions... més de 3 milions.
És que estem parlant d'unes xifres en tots els àmbits que se sobresurten d'aquesta Primera Federació. Vaja, una operació d'un milió d'euros, 500.000 euros que paga el Depor, 500.000 que posa de la butxaca Lucas Pérez. Això ho trasllades aquí al Sabadell. I és veritat que sí, que venim...
Al Sabadell i a...
Sí.
Traient els filials a la resta de clubs,
sí, sí, sí. Però, i és veritat que el Centre d'Esports ve d'una temporada amb un pressupost alt, la 21-22, que sí, que hi havia jugadors, doncs, que cobraven, doncs, força bé, però clar, ho poses amb el context actual i ho compares i sí, Depor i Sabadell juguen a la mateixa categoria i vaja, les xifres no tenen res a veure d'uns i altres.
Doncs això, Lucas Pérez Mania, allà a Riazor, amb aquest traspàs que es va anunciar el 31 de desembre. Tot això pel que fa a moviments ja confirmats, insistim, en aquest mercat d'hivern a la Primera Federació. Aquí què? La gran pregunta. Si et sembla, per posar tothom en situació, escoltem primer què va dir el president Esteve Calzada després de la Junta General d'Accionistes del passat dia 30, entrevistat després i preguntat al voltant dels moviments que podria haver-hi al Centre d'Esports en aquest mercat d'hivern.
Tenim preparats els dos escenaris, tant si hi ha opció de reforçar l'equip des d'un punt de vista d'invertir més diners, com si hem de continuar amb els que som. O com a mínim amb el mateix pressupost, perquè moviments n'hi hauran segur, perquè ja doncs pot haver alguna sortida i si no hi ha recursos extra, doncs el que es podrà reinvertir, el que sí que puc assegurar és que si hi hagués alguna sortida i no hi hagués pressupost extra, qualsevol estalvi que hi hagués es dedicaria a tornar a invertir en l'equip, no a reduir despeses.
Per tant, Pau, com s'ha insistit amb el club en els últims dies, es treballen aquests dos escenaris. Un, si fructifiqués aquest acord amb l'arribada de nous inversors, que es podria aleshores comptar, veurem o no, si de forma immediata amb recursos econòmics per tenir fitxatges de potencials, per reforçar l'equip amb força nivell, i l'altre, si aquest acord no arriba doncs aviat, s'hauria de treballar amb el context econòmic actual, però el que sí està clar és que primer han de sortir jugadors i aquests són els primers moviments que en principi s'esperen doncs, que el Centre d'Esports pugui anunciar o pugui arribar a un acord amb els jugadors imminentment. És així o no és així?
És així, és totalment així i de fet es treballa ja a ple rendiment, a tota màquina, des de la direcció esportiva del Centre d'Esports Sabadell. És una evidència en aquestes primeres hores de mercat, també en els últims dies, però com comentes tu, i és un moviment lògic també, perquè el Sabadell fins ara només té una fitxa sub-23, és deixar espai a la plantilla, el que dèiem abans, deixar sortir abans d'entrar. A partir d'aquí, primer nom, també han sortit molts noms en els últims dies, aquí a Ràdio Sabadell, va explicar el Sergi Garcés, cazurreando també en les seves informacions a través de Twitter, però el que sí que podem gairebé assegurar és que el primer que va arribar a l'estiu serà el primer també a sortir al mercat d'hivern. Per tant, sempre posem allò de si res no es tor, si no hi ha un contratemps d'última hora, Sergio Montero podria ser el primer o hauria de ser el primer a rescindir amb el Centre d'Esports Sabadell en aquest mercat d'hivern. Quan? Més aviat que no pas tard. Podria ser avui. Podria ser demà passat, però més tirant cap a un curt termini que no cap a un mitjà termini.
És a dir, que, si no hi ha contratemps, Pau, Sergio Montero tindria els números de ser el primer moviment del Sabadell, per dir-ho així.
Sí, Sergio Montero tindria ja les hores comptades i si res no es torç, insistim, hauria de rescindir amb el Centre d'Esports Sabadell vaja, en els pròxims minuts, en les pròximes hores, però que hauria de ser una qüestió imminent la seva sortida. Insistim que va ser el primer moviment que es va fer a l'estiu i també seria la primera sortida. No estaria de sort del ripolletenc, que li va costar ja en la seva altra etapa, en passat a l'Obrador, doncs, tenir oportunitats amb Toni Saligrat. Malgrat això, ja la situació es va torçar, recordem, Sergi, a la pretemporada, quan va començar a jugar molt poquet, sota les ordres de Gabri, partits amistosos a l'estiu. Se li va buscar ja una sortida just abans que es tanqués el mercat d'estiu. Ell va preferir doncs quedar aquí, seguir entrenant-se a ple rendiment, buscar el seu espai, les seves oportunitats. N'ha tingut un parell, en aquest cas. Recordem el dia de la Nucía, que va ser el del seu debut, i en aquest cas
quan va ser titular també a Múrcia, aquell dia exacte de tantes rotacions que va introduir Gabri García aquell dia, Sergio Montero també va gaudir d'aquella primera titularitat en les dues etapes, no?, amb el primer equip del Centre d'Esports, però vaja, més enllà d'aquest parell d'ocasions, Pau, la veritat és que Sergio Montero, poc protagonisme.
Doncs mira, abans ho dic, informació ara mateix d'Àngel García, de Cazurreando,
sí.
La penya deportiva de Santa Eulària,
sí,
hauria arribat a un acord amb Sergio Montero, jugador del Centre d'Esports Sabadell, aniria, per tant, a jugar al grup 3 de la segona federació, on ja va jugar amb els colors del Prat. No, perdó, va jugar a l'Ejido. Sí, el Prat va jugar a segona B.
Sí, correcte.
Que no, ara sí, sí, em ballen sí, sí, aquí les categories, però el que dèiem, eh?
D'una penya deportiva, perdona, Pau, que a més està situat en els llocs capdavanters d'aquest grup 3 de segona federació, i per tant, sí, Sergio Montero, doncs, en aquest cas, baixaria un esglau, però lluitant per objectius ambiciosos amb l'equip de les Illes.
Doncs això reforça les nostres informacions que dèiem, Sergi,
sí,
eh?
Sí, sí.
Sergio Montero serà... Ja podem dir així, a no ser que s'avanci algun altre jugador, serà el primer jugador a rescindir en aquest mercat d'hivern amb el Centre d'Esport Sabadell, i ho complementa Cazurreando, ara notícia d'última hora, dient que se'n va a la penya deportiva. Per tant, a partir d'aquí s'obriria un escenari en què el Sabadell tindria una fitxa lliure, sènior, i una altra fitxa lliure, sub-23. Després, confirmar els noms que han sortit també per diferents vies. Juan Delgado, va dir el Sergi Garcés, està a la rampa de sortida, el davanter d'Elda, també podria arribar a aquesta fórmula de la rescissió de contracte, i com va dir Cazurreando, noms com Àlex Gualda i Eudald Vergés també estan en aquesta rampa de sortida. De fet, Eudald Vergés se'l vincula directament amb el Cornellà, amb un altre dels rivals d'aquest grup 2 de la primera federació. Podrien no ser els únics a sortir, però a priori, sobre el paper, aquests són els noms més avançats, i sembla també que es vol anar per feina en el capítol de sortides. Torno a repetir, Sergio Montero, que hauria de sortir ja, en els pròxims minuts, en les pròximes hores, i pel que fa a la resta, abans de Reis fins i tot, doncs podrien acabar de quedar liquidades bona part d'aquestes carpetes de sortides. Per tant, torno a insistir que la direcció esportiva del Centre d'Esport Sabadell voldria anar per feina pel que fa a fer forat a la plantilla perquè puguin arribar noves incorporacions en aquest mercat d'hivern.
De tots aquests noms, Pau, al final Sergio Montero potser és el que menys sorprèn per tot això que deies, no? Pel poc protagonisme, perquè ja des de l'inici de temporada, quan no va acabar de convèncer el cos tècnic encapçalat aleshores per Gabri García, ja se li va buscar una sortida, finalment va decidir quedar-se i, tret d'un parell d'oportunitats, no ha arribat a jugar més al ripolletenc. Per la resta, sí que potser poden ser noms que poden sorprendre en més o menys mesura. És veritat que Juan Delgado, per exemple, que estava cridat a ser el davanter titular en aquest equip, va anar de més a menys clarament, i al final Pau Víctor ha guanyat aquest lloc. El cas d'Àlex Gualda, sense que hagi estat titular amb certa regularitat, sí que també podria sorprendre fins i tot una mica més que el de Juan Delgado, tot i que, insisteixo, tampoc és que s'hagi consolidat mai en un 11 fixe amb Gabri. I el cas d'Eudald Vergés potser és el que pot cridar una mica més l'atenció, perquè al final, en aquesta competència que tenia el lateral esquerrà amb Juanmi Carrión, Eudald havia jugat una mica més que Juanmi Carrión.
I fins i tot que et quedes amb un únic lateral esquerre a la plantilla, si s'acaba confirmant aquesta sortida d'Eudald Vergés, que en aquest cas concret seria trencar la sessió que hi ha vigent amb l'Andorra, amb el qual, segons diuen, doncs podria rescindir també el seu contracte i arribar lliure al Cornellà. Seria aquesta l'operació. Però això obligaria aquest moviment al Centre d'Esport Sabadell, vaja, a signar un lateral esquerre en aquest mercat d'hivern, que segur que també s'està pentinant aquesta opció si es contempla, doncs, a trencar aquesta sessió amb Eudald Vergés.
Està clar que de tots aquests noms la urgència aniria per aquí, perquè, com dius, al final només et quedaria Carri com a lateral esquerrà, i la resta de posicions sí que més o menys les podries tenir cobertes, i sí que podries anar triant amb el que et queda.
Sí, jo en el cas de Gualda, simplement aquí sí que li veig una sobrepoblació, eh? Veurem també al mig del camp, veurem també quin és el plantejament de Miquillador, però recordem que hi ha homes com Àlex Sala, com Sergi Altimira, que semblen més intocables en aquest mig del camp. Després hi ha Armando, que potser no ha tingut un rendiment desitjat en el que portem de primera volta, però que segurament se'l valora també per la seva veterania, per ser un dels capitans de la plantilla. I està, per exemple, també estan homes com Joanet, David Estals, que també ha ocupat ocasionalment, doncs, a posicions de doble pivot. Bé, a l'espera, però insistim que el Centre d'Esport Sabadell està treballant intensament, en aquest capítol de sortides, i que poden ser uns dies que semblaven que estaríem més tranquils i parlant de la prèvia de la tornada de Lliga, i podem anar per feina i podem tenir un mercat d'hivern mogudet aquí a Sabadell.
Doncs estarem molt atents Pau, en les pròximes setmanes o en els pròxims dies, però no. Pròximes hores i fins i tot en els pròxims minuts. Va, anem a parlar de més coses. Dos minuts per arribar al punt de dos quarts de dues. Tot això pel que fa als primers moviments que es poden produir en el mercat en clau centre d'esports. Però a nivell esportiu, Pau, ho deien també, l'equip que entra en una setmana ja de rutina a les portes d'enfrontar-se al Bilbao Athletic el diumenge a la tarda en aquest primer compromís del 2023 de Primera Federació. Tot i això, avui l'equip encara no ha reprès els entrenaments.
No, és el tercer dels tres dies de descans que tenia la plantilla. Ho va explicar l'Oriol Ferran divendres en aquella post-victòria en l'amistosa de Sant Oleguer contra el Manresa. També en l'estrena de Miqui Lladó a la banqueta com a primer entrenador del Centre d'Esports Sabadell. I, per tant, demà primer entrenament de la setmana a Olímpia per començar a preparar aquesta visita del Bilbao Athletic de diumenge a les 6 de la tarda, que serà ja el penúltim duel de la primera volta i, evidentment, el primer partit del 2023. Per posar una mica d'ordre pel que fa a l'agenda de la setmana, sí. Sergi, més enllà d'aquests entrenaments que seran ja de dimarts a dissabte, demà compareix David Astals en roda de premsa. L'MVP, per cert, anunciat avui del mes de desembre per part de l'afició del Centre d'Esport Sabadell, a les xarxes socials del club, i la roda de premsa de Miqui Lladó serà dimecres. La seva primera roda de premsa, és que clar, moltes cometes. La seva primera roda de premsa oficial com a primer entrenador del Centre d'Esport Sabadell en prèvia de partit, perquè va haver-hi aquella del Sanse, sí, per malaltia de Gabri, serà dimecres. És una setmana molt estranya, perquè a més dijous hi ha la cavalcada, divendres també hi ha és el dia de Reis, per tant, s'avança dimecres aquesta compareixença de Miqui Lladó. Dijous potser tenim alguna sorpresa també en l'últim hotel suís de la setmana.
Fins aquí pots llegir, eh? Sí. Uf, nervis. En tot cas, va, que avui el Sabadell, com deies, Pau, doncs, que no s'ha entrenat. Almenys en clau col·lectiva sí que em comentaven que hi havia, vaja, algun jugador com Sergi Puig, per exemple, que de forma individual s'ha provat a la nova Creu Alta, doncs també per acabar de recuperar-se d'aquests contratemps, que al final, Pau, estem a l'espera que Sergi Puig, a veure si evoluciona favorablement, pot estar disponible de cara a aquest compromís contra el Bilbao Athletic, i si no, seria Víctor Vidal qui jugaria per tercera jornada consecutiva.
Sí, el lleidatà d'Oklahoma, que com bé dius, a l'espera d'aquesta evolució de Sergi Puig, que com bé comentes, fins i tot aquesta setmana doncs, ja podria començar a entrar progressivament amb el grup després de l'ensurt majúscul que es van dur al cap a l'entrenament. Un Víctor Vidal que es postula novament com a titular contra el Bilbao Athletic, si no passa res estrany, i segurament hauran de frenar a Sergi Puig perquè tindrà ganes de tornar, però seria el cinquè partit de la temporada sota pals de Víctor Vidal, que hem de recordar va jugar els dos últims abans de l'aturada de nadalenca, les dues últimes derrotes amb Gabri Garcia a Múrcia, a la nova condomina, a l'Enrique Roca, i a Tajonar contra l'Osasuna Promeses. Si et sembla, comencem escoltant a Víctor Vidal parlar. Vinga. Del partit d'aquest diumenge contra el Bilbao Athletic, sobretot conscient també que abans d'afrontar aquest partit han de corregir allò on han fallat meridianament fins ara. 1. La pilota aturada, la defensa de la pilota aturada, i 2. Les errades individuals.
Al final ens ve un filial, que sempre solen ser equips dinàmics, ràpids, hem de vigilar els contraatacs, hem de vigilar les tasques que hem tingut pendents fins ara, com poden ser la pilota parada, hem de vigilar amb els errors que ens han acabat penalitzant molt. I jo crec que l'equip ho farà i anem en la bona línia i estic segur que llaurem un bon resultat.
Missatge optimista, per tant, de Víctor Vidal abans d'aquest duel contra el filial bilbaí. Per tu, Sergi Parc, és una final o no és una final?
És que això de parlar de finals, vaja, més que no final sí que és cert que és vital començar amb bon peu, ja no et dic l'any, i tenir aquestes bones sensacions per engegar el 2023, sinó perquè també el grup i el propi cos tècnic doncs agafi aquesta confiança, i més després d'aquest relleu a la banqueta que hi ha hagut amb l'entrada de Miqui Lladó. Aquí sí que té importància, clar.
Per posar tothom en situació, el Sabadell en penúltim, recordem, a 2 punts de la salvació, Bilbao Athletic compta perquè és penúltim a 6 de la salvació a 4 del Centre d'Esports.
Per ell sí que és una filar, em sembla.
Veurem què diu. Mira, doncs deixo escoltar-ho, a veure què respon el lleidatà d'Oklahoma.
És molt aviat per parlar de finals, però sí està clar que és un partit molt important contra un rival de la part baixa, que esperem que no sigui directe d'aquí a final de temporada. Però bueno, és veritat que hi ha hagut un canvi d'entrenador, canvi de fer les coses, venim d'un parón i començar amb bon peu, crec que seria molt important.
Per ells em referia al Bilbao Atlètic, per aquesta situació doncs, una mica més crítica, la veritat, que la del Sabadell, que molt més allunyat al filial bilbaí en aquesta zona de descens, més despenjat de la tranquil·litat. Però en tot cas, Pau, ho dèiem, al final serà el debut de Miqui Lladó en partit oficial després d'aquest amistós contra el Manresa. I vaja, també en les últimes hores també han parat alguns jugadors, com el mateix Víctor Vidal, sobre aquestes sensacions que han tingut els primers dies sota les ordres ja del Sant Cugatenc.
Sí, d'una cara coneguda, però que no deixa de ser la primera setmana de treball que ha tingut l'equip sota les ordres de Miqui Lladó. Demà s'engegarà aquesta segona setmana, però un Víctor Vidal que parla d'aquesta primera setmana de treball amb el Sant Cugatenc al capdavant.
El Miqui ja el coneixíem, és veritat que canvia de segon a primer entrenador, però bueno, són bones sensacions, són un equip molt jove i amb moltes ganes i ambició, que al final han vingut aquí a menjar-se el món i aleshores tenen la predisposició i ganes de treballar a tope.
Doncs bones paraules també de Víctor Vidal parlant d'aquestes ganes de menjar-se el món, de Miqui Lladó i del seu cos tècnic en aquests primers dies. Recordem que en el cas de Víctor Vidal en concret i posaríem en el sac, per exemple, també els Moja Keita, Joanet, eren jugadors que venien avalats per l'etapa de Gabri García a Lleida Esportiu, en el cas del porter, tot i acabar l'any jugant a la SD Logroñés, però vaja, que els fitxava al centre d'esports perquè eren coneguts, havien treballat amb Gabri, sabien de les seves qualitats, però no en aquest cas amb Miqui Lladó. I preguntat també en aquest cas Víctor Vidal per si ha costat o no ha costat molt aquesta transició de veure Miqui Lladó com a segon entrenador a veure'l ara com a primer.
Jo crec que no ha costat gaire, també pel fet de que crec que ell ens ha ensenyat un canvi i al final som futbolistes, és la nostra feina, sabem que l'entrenador pot estar i després pot canviar i al final això ens hem d'adaptar ràpid.
Les paraules de Víctor Vidal, el porter del Sabadell, un Sabadell que, com diem, avui encara té dia de descans i demà ja tornarà a la feina amb una sessió a Sant Oleguer per començar a preparar el partit de diumenge a la tarda contra el Bilbao Atlètic. A Sant Oleguer no, a Olímpia demà és la sessió dels de Miqui Lladó. Per rematar-ho, Pau,
perdona, és Olímpia, Sant Oleguer, Nova Creu Alta, és que la setmana de la TTL, Olímpia, Sant Oleguer, Nova Creu Alta, per tant, haurem de treure la manta tèrmica, sí, de l'estadi, Olímpia, Sant Oleguer i partit. Per tant, la seqüència és Olímpia, Sant Oleguer, Nova Creu Alta, Olímpia, Sant Oleguer, Nova Creu Alta. Així anirà la setmana.
Aquesta és la sessió setmanal del Sabadell. Per tant, demà sessió a Olímpia, per tant, sobre gespa artificial. Ara sí, Pau, ho rematem amb un parell de qüestions. La primera, estem pendents dels horaris que ha de publicar, se suposa que més d'hora que tard, la Federació Espanyola de la segona volta de la competició.
Sí, mira, de fet ara estava buscant...
No hi són, no?
Alguna última hora a través de Twitter, però no hi ha novetats en aquest sentit. Estem molt pendents perquè ja estem al 2023 i estem a qüestió de menys de 3 setmanes per començar la segona volta. Per tant, pendents de que es publiquin molt probablement totes les jornades menys la 37 i la 38, que haurien de ser en horari unificat, i segons Rafa Mainez, el periodista de Ràdio Marca, ha de ser aviat, té el seu punt de lògica, com dèiem, perquè comença ja la segona volta. Però de moment encara no hi ha data exacta per part de la federació, no hi ha la comunicació de dir tal dia, tal hora es publicaran els horaris de la segona volta. Estarem pendents perquè, doncs això, de moment tenim confirmats que el Centre d'Esport Sabadell juga aquest diumenge a les 6 contra el Bilbao Atlètic a casa i que el diumenge 15 jugarà contra l'Atlètic Balears en horari matinal, a les 12.
Per tancar la primera volta i veurem doncs, quan surten publicats els de la segona. I l'altra qüestió, Pau, i ara sí et deixo marxar, avui, i jo pensava que no, hi ha tribuna preferent.
I jo pensava que tampoc, però mira, que s'ha engrescat el Roger Benet i que farem tribuna preferent. Les coses com són.
I amb moltes coses sobre la taula.
Clar, és que no, en teoria estàvem lliures fins al dia 9 de tribuna preferent, però escolta, amb una junta general els últims dies, i no una junta general qualsevol, amb un canvi d'entrenador, amb aquesta obertura del mercat d'hivern, està més que justificat que avui, a la 94.6, a l'antena de Ràdio Sabadell i també al canal de Twitch, doncs tindrem aquest Tribuna Preferent amb el Quim Badia i el Joan Muñoz, que ens acompanyaran avui per fer el primer programa de l'any.
Doncs els dos convidats que tindràs avui, Pau, a aquest Tribuna Preferent, que com deies, arrencarà a 8:15 del vespre, perquè parleu, vaja, temes no us en faltaran precisament avui. Gràcies, Pau, fins ara!
Adéu!
Que ja arribem.
Però espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, 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 entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:15 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Què passa, penya?
Què passa, penya?
Si us agrada el rock alternatiu,
deixeu-me que us doni un petit consell.
Sintonitzeu tots els dilluns Xocolata Express i no espereu que us ho porti un raider. Podeu assaborir el programa de 10:15 a 11:15 de la nit a Ràdio Sabadell,
el 94.6 de la FM,
o fer la vostra comanda al web de l'emissora. Xocolata Express, un programa caòtic elaborat en tot rigor.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Una i 40 del migdia, anem amb més qüestions a l'Hotel Suís. L'onzena edició de la Captain Race ha marcat clarament un punt d'inflexió després del gran èxit de dissabte. La segona cursa més popular de Catalunya del 31 de desembre va batre rècord d'inscripcions i va omplir els carrers de Sabadell amb un ambient festiu i multitudinari. Gairebé 2.300 participants en les diferents distàncies van prendre part d'un esdeveniment que va ser retransmès en directe pel canal de Twitch de Ràdio Sabadell i per Televisió Sabadell Vallès. I el desenvolupament de la cursa es va poder seguir per una pantalla gegant a la plaça de la Creu Alta, on, recordem, estava ubicada la sortida i l'arribada. Escoltem a la Laura Reyes, la regidora d'Esports de la ciutat.
I avui ho hem disfrutat, i la veritat és que l'ambient i la gent s'ha volcat, ha sortit als carrers i molt, molt i molt bé. Avui podem dir i comprovar que la pandèmia ja l'hem deixat enrere.
En l'aspecte purament esportiu, la gran protagonista de la tarda va ser Laura Gómez, a la distància de 10 quilòmetres, que recuperava per aquesta edició. Tot i que semblava que no, finalment es va inscriure, malgrat passar per un procés gripal en els últims dies, i amb un fort ritme es va erigir com l'atleta que més cops ha guanyat la Captain Race. 4.
Buah! Se m'ha fet molt dur, crec que ha sigut l'any que més he patit, també perquè he fet la de 10 i s'ha sortit molt fort, per part meva no he gestionat massa bé els primers quilòmetres, tampoc he donat el Garmin i anava totalment perduda, llavors crec que els primers quilòmetres m'he suïcidat una mica i m'ha costat molt, també venia amb un constipat i no estic respirant massa bé, molt tapada, i se m'ha fet molt difícil perquè, bueno, al final no m'ha arribat tant l'oxigen als músculs i he patit més de lo esperat, no?
En categoria masculina hi va haver un punt de polèmica amb el tercer classificat, hi va haver moments de confusió i al podi va pujar Mohamed El Haddad, tot i que els temps oficials definitius hi constava Carlos Zoyo amb el tercer millor temps i qui va elevar una queixa a través de les xarxes pel que va succeir. En tot cas, el triomf va ser per un Carles Mutlló que, com Laura Gómez, milita a l'equip Invers. Victòria amb mà de ferro fins al punt que Mutlló, en la primera volta, fins i tot es va arribar a col·locar per davant dels primers classificats de la cursa de 5 quilòmetres.
Sí que és cert que la primera volta he aprofitat a l'emergència del Llure i del Planes, que m'han dut molt bé la primera volta, hem anat junts pràcticament, I la segona volta s'he trobat a faltar, eh? Però sí, sí, molt, molt bé, molt content.
Ho escoltàvem ara, Llorenç Esteve i Xavi Planas van mantenir un interessant freca-freca a la distància de 5 quilòmetres i va ser el primer qui es va acabar imposant amb un temps inferior als 15 minuts, 14:56. Com fa just una setmana a la rodant pel riu Ripoll, Llure, qui va disputar la seva última prova amb els colors de la Real Societat, va ser el primer a creuar la línia de meta repetint la fita de l'any passat.
El circuit és molt més ràpid, s'agraeix, alguns girs més complicats, però bueno, si s'estira el grup es fa molt més ràpid que l'any passat amb el mercat i tot, vull dir que molt, molt bé. I crec que molt interessant que girin abans del 10K, no ens hi hem trobat gaire només amb el Carles nosaltres, però crec que aquí pot fer que arribi més fàcil tothom, menys estrès.
I en categoria femenina, la guanyadora de la cursa de 5 quilòmetres va ser la jove Àmbar Tomàs, de la Joventut Atlètica Sabadell, amb una distància de gairebé 2 minuts sobre Marta Romero, segona classificada. Prèviament, es van dur a terme les curses infantils per acabar de rodonir aquesta Candent Race de rècord i enguany amb la Fundació Atendis com a entitat beneficiada pel seu aspecte solidari. Després de les entregues de premis al podi, el Pau Ituri, l'encarregat de conduir la Transmi, va conversar una estona amb el principal artífex de l'esdeveniment, l'Aleix Ribell.
Vinga, va, amb l'Aleix Ribell, minuts després d'aquesta Cap d'Any Race. Aleix, què tal, com estàs?
Doncs molt, molt, molt content, molt, molt satisfet i infinitament agraït de la tasca de tothom, dels voluntaris, de l'estaf, dels mitjans. Dels mitjans.
El Marc Otero, perquè aquest és...
Del Marc Otero. Hem compartit esta irritació, ja no digo más. Gràcies per tot i que en pocs anys, no, jo que he voltat molt món... I no és perquè estigui aquí l'Aleix, però val molt la pena aquesta carrera, des del primer a l'últim atleta. Jo crec que no la millor cursa del Vallès, sinó potser de les 3 o 4 millors curses de Catalunya, i d'on fer.
Paraules majors, Aleix, del segon classificat de la cursa de 10 quilòmetres, eh?
Home, company d'entreno, company de curses ja fa més de 10 anys. Jo ara ja, amb la meva tasca professional i amb la nostra entitat com és WeRun, ja no puc entrenar el que entrena el Marc, però bueno, agraeixo que s'hi deixi la pell com deixa sempre en aquí i que hagi vingut aquí a casa, al Campionat del Món de les Curses Populars.
Sovint fem potser un abús dels tòpics d'aquesta paraula èxit, però clar, és que avui és un èxit. Avui és un èxit de participació amb aquests 2.209 atletes. Això per començar, que la xifra és un rècord. O m'has d'actualitzar la xifra?
T'he d'actualitzar la xifra perquè, clar, han sigut 2.296 atletes inscrits, més de 220 corredors que s'han afegit sense dorsal, amb la qual cosa estem parlant de 2.500 corredors que han omplert Sabadell, que han demostrat que aquí tenim molt múscul i que han gaudit d'aquesta festassa que hem tingut avui.
I que, clar, a més ho acompanya la vessant esportiva, amb un Llure Esteve que fa sub-15, amb un Àmbar Tomàs que fa sub-17, amb un Carles Montlló que fa la llebre a la de 5 i que acaba fent 31 minuts, amb la Laura Gómez que estava amb problemes... I fan 36!
No, demostra que tenim un circuit ràpid, demostra que des de la vessant esportiva la Cap d'en Res és atractiva, que tenim els nostres herois locals, que nosaltres invertim el 2.000% per al corredor popular i crec que la resposta de fer rècord absolut d'inscripcions postpandèmia de tota la nostra història i tenir més aquestes marques a nivell esportiu és un luxe i és totalment un privilegi encapçalar i fer de punta de llança d'aquest projecte que crec que truca a la porta de tots els grans esdeveniments esportius del país.
L'any que ve tindrem un Ingebrigtsen aquí o què?
Doncs mira, si t'he de ser sincer et diria que no. No, per què? Perquè jo crec que és molt lloable que hi hagi gent i que els atletes professionals es guanyin les garrofes, però el nostre objectiu és que aquesta cursa sigui la més gran possible, la millor cursa possible per l'atleta popular. És el nostre focus. El que volem és unir dues coses. És una acció solidària vinculada al millor esdeveniment esportiu possible i invertir al màxim el que és l'atleta popular, que és l'agraït i és per qui és la festa.
Aquest atleta d'elit, en aquest cas el noruec, que ha estat a la cursa dels nassos a Barcelona, ha estat el gran reclam, però, com dèiem, que era aquesta Cap d'Any Race, la d'aquí, el Campionat del Món de les curses populars. Acabo, Aleix, l'última, sé que és molt tòpica, molt típica d'aquestes dates, aquesta entrevista l'escoltarem ja el 2023, ara estem a les últimes hores del 2022, un desig per la Cap d'Any Race del 2023, que serà la dotzena edició ja?
El desig seria seguint ser exigents com són, el desig seria seguir sorprenent a tots els atletes amb el producte que els oferim, el desig seria poder encara créixer més en qualitat i amb atenció a l'atleta i que puguem seguir sorprenent a tots ells i que vinguin aquí i diguin, hòstia tu, això és que és, el, com hem dit sempre, el campionat del món de les curses populars. Per tant, això, l'únic camí per poder seguir creixent i seguir sent autoexigents i seguir millorant és sempre pensant com podem donar més suport, com podem fer la festa encara més gran, com podem assolir tot aquest producte i fer-lo encara més gros a nivell de circuit, a nivell de serveis, i seguir evolucionant per poder oferir la millor cursa possible, que és el que desitgem.
I sense ser molt punyatero tampoc, però amb el desig de posar la sortida aquí a l'Is Macià o...?
Ho has dit totalment. Nosaltres el desig ja hauria sigut aquest any poder sortir de l'Is Macià. Sabíem que era difícil, és complicat, un dissabte i tot, però també hi ha una cosa, i crec que això ho he defensat i ho he dit a molts llocs. Al final, els projectes es guanyen el seu espai demostrant que són grans projectes. Crec que la Cap d'en Reis ja se l'ha guanyat, no només a Sabadell l'espai i el respecte, sinó també a nivell català i a nivell estatal. Hem de pensar que ens posaven amb les grans com Sant Silvestre Vallecana, Cursa de Nassos i Cap d'en Reis, i crec que després d'aquesta edició pugem encara més aquest escalofó, poder estar en el top de les curses de cap d'any, el dia que més curses hi ha a tot el panorama atlètic popular. Crec que fa que des del possible consistori que pugui sortir a partir del maig i tot, puguem encara creixent i tinguem el suport que ja hem tingut, però que evidentment amb tota aquesta gent nova que hi haurà, o vés a saber, ja veurem què passarà, però que podran donar-li l'acollida que ja es mereix el que és la Cap d'en Reis.
Doncs Aleix Rivell, així, mira, felicitats, però amb majúscules, que avui ha estat una festassa, no ho hem dit, però també amb la Bussi, amb el Llaminer, amb el Germán, que han fet d'això un autèntic show. Bona entrada d'any, bon 2023 i molta salut per aquesta Cap d'en Reis.
Moltes gràcies a vosaltres, a més haver fet aquesta coproducció conjunta amb Televisió Sabadell. Crec que això és un luxe que no havíem vist en un esdeveniment atlètic esportiu i a més de caire popular com el que tenim, i crec que és el que ens marca el camí, que és el que hem de fer. Al final, quan ens ajuntem tots els factors, els organismes públics, els privats, les entitats sense ànim de lucre, tot aquest conjunt que aglutina la Cap d'en Reis, voluntariat, staff, sin lucre, jo crec que el producte sortirà guanyador sempre. Moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Felicitats a l'organització d'aquesta Cap d'en Reis, que va ser molt exitosa el passat dissabte per tancar el 2022. I per tancar l'Hotel Suís d'avui anem amb una qüestió totalment diferent, perquè durant la setmana passada es va celebrar a Guadalajara i Valladolid la Copa d'Espanya de voleibol en les diferents categories base. Oriol Ferran, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi Parc.
Àmplia representació del Club Natació Sabadell a aquestes Copes d'Espanya i, a més, amb algun resultat força remarcable.
Sí, correcte, Sergi. Fins a 8 equips de Natació Sabadell es van desplaçar a Terres Castellanes per disputar aquesta competició. S'ha de remarcar sobretot el resultat d'un dels infantils masculins que va aconseguir proclamar-se campió a la seva categoria, guanyant a la final a les Escuelas Cacereñas. La base del Club Natació Sabadell s'ha confirmat en els últims anys com una de les millors pedreres del panorama espanyol, parlant de voleibol, amb jugadors a les seleccions espanyoles, amb equips campions d'Espanya i amb un nou obrador en camí, que és aquesta secció de volei platja.
I per parlar-ne de tot això tenim en directe el president de la secció de voleibol del club, Òscar Llagostera. Què tal, Òscar? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, Òscar, felicitats per aquest títol aconseguit amb l'equip infantil. Imagino que satisfacció i orgull a la secció, no?
Sí, evidentment. Molt contents del resultat d'aquest campionat, especialment de l'infantil masculí, i bueno, tots els equips, la veritat és que van jugar a un alt nivell.
Més enllà de la victòria d'aquest equip infantil masculí, 7 equips més van participar a la Copa d'Espanya. Això és una demostració de força de la base del club?
Sí, o sigui, la veritat és que per primera vegada es podia fer, després de la pandèmia, doncs aquest campionat que ja s'havia fet anteriorment, i molts equips doncs hi van, i la veritat és que el resultat és molt bo. I la veritat és que estem molt contents de la participació d'aquests equips, i tant a nivell esportiu com a nivell social també, perquè al final també moltes famílies s'hi desplacen, i la veritat és que a nivell de secció són uns dies molt, molt macos.
Oriol.
Bon dia, Òscar.
Bon dia.
Simplement, aquests dies hem conegut, heu informat des de les xarxes socials, que un dels jugadors de la base, el Gerard Rejón, es troba concentrat amb la selecció espanyola sub-17, en el que és, com dius tu, una demostració més d'aquesta força de la base del club. Rejón és un habitual al primer equip del club, a Superliga 2, demostrant plenament el potencial que té. Tenim aquí un jugador de futur o costarà retenir-lo perquè es pugui quedar al club?
Doncs la veritat és que ens agradaria, però bueno, evidentment suposo que amb el nivell que té pues, pot ser que tingui ofertes de clubs de superior categoria. Sí, per nosaltres, doncs, tot el que estigui amb nosaltres, pues, benvingut serà, però evidentment si té ofertes, si arriben ofertes de clubs de superior categoria, pues, ell podrà fer el que ell decideixi. Sí, sí. Per nosaltres, comptar amb ella durant aquesta temporada, pues, és un regal, diguéssim.
Sí, un cas similar al de Rejón el van viure fa uns anys amb Gerard Osorio, que va marxar del club per poder doncs, dedicar-se plenament al voleibol. Hi ha alguna manera que jugadors com Osorio o com ara Rejón puguin fer carrera al Sabadell o és molt complicat?
Doncs és molt complicat, o sigui, passaria perquè, bueno, o sigui, la veritat és que estan a Superliga 2, pues, potser és més difícil que se'n vagin, però a lo millor jugadors que encara siguin de nivell més alt, pues, pot ser que hi hagin equips de Superliga 1 que els cridin, no? Llavors, és complicat, no? Perquè al final, quan són jugadors que, com ara el Gerard Osorio, que encara està, pues, l'altre dia va jugar, per exemple, a l'All-Star masculí, i la veritat és que són jugadors d'un nivell molt alt, pues, és complicat que es puguin quedar, no? Perquè al final són jugadors que són professionals i que cobren per jugar a voleibol, i en el nostre cas pues, recordem que no és així, que són jugadors que no estan cobrant.
El que sí que és cert, Òscar, és al final una mica el que dius, no? Que si tens a l'equip més amunt, en aquest cas a Superliga 2, i no a Primera Nacional, com havia passat en els últims anys, segur que també doncs és una oferta més atractiva, per dir-ho així, no? del jugador que forma part de la base. I, de fet, el Roberto Pozzato, el tècnic del primer equip, que doncs, en les últimes setmanes també aquesta temporada ha anat explicant que al final l'objectiu és anar pujant jugadors de la base d'aquest primer equip, no? Que milita a Superliga 2. Això és més important que mai, que es compti amb els joves per omplir el sènior A?
Bueno, o sigui, dins del club i dins de la secció en concret, doncs el Pla Pedrera creiem que és un fet i nosaltres, tant a la part masculina com femenina, doncs intentem tenir una bona formació perquè els jugadors i jugadores, doncs en un futur proper, doncs vagin poblant aquests equips sèniors, no? I encara que estiguin a Superliga 2, que evidentment doncs costa més segurament que Primera Nacional, però creiem que amb els resultats de la part masculina, especialment doncs, de la temporada passada, som capaços d'anar renovant una mica aquest equip, no?
Sí, a més, per exemple, un dels jugadors d'aquest senyor alt, Camilo Caro, que va rebre a principi de temporada el premi a millor entrenador de la base. Com d'important és tenir els millors formadors i formadores també perquè aquesta base segueixi creixent?
Doncs per nosaltres és molt important. O sigui, per nosaltres creiem que tenim un bon planter d'entrenadors, tant a la part masculina, amb el Camilo, amb el Roberto Pozzato també, amb altres entrenadors, amb l'Adrià, i a la part femenina, doncs aquest any amb la incorporació del Xavi Perales, que també doncs, té un prestigi dins de la formació del voleibol a Catalunya, amb la Marta García, amb altres entrenadors que hem anat incorporant, i creiem que aquest és el camí, de tenir un bon planter d'entrenadors que ens ajudin a formar els nostres jugadors.
Per anar-ho acabant, Òscar, a més, aquest any també s'assuma als equips de pista doncs, als equips de vòlei platja, no? on també s'està creant una base de jugadors i jugadores. No sé com estan anant aquests primers compassos d'aquest nou equip i, vaja, quin futur li podem augurar?
Doncs la veritat és que estem molt contents d'aquests tres primers mesos que està funcionant la pista. Ja tenim 35 persones entrenant a vòlei platja i la veritat és que teníem esperances, però bueno, això s'ha de posar a rodar i la veritat és que la resposta ha sigut molt satisfactòria i estem molt contents tant amb els grups adults com també amb grups de menors que també han començat a competir a la Lliga d'Hivern de la Federació i amb moltes ganes. I la veritat és que estem molt contents de la resposta de la gent que hem tingut i molt contents.
I nosaltres que ens n'alegrem, Òscar, i evidentment també doncs, felicitats per com estan en la temporada i sobretot per aquests èxits dels equips infantils en aquestes copes d'Espanya. Òscar, gràcies per aquesta estona, cuida't, una abraçada i bon any.
Moltes gràcies i bon any.
Oriol Ferran, se t'estima. Gràcies per aquesta contribució un altre cop aquí a Ràdio Sabadell i a l'Hotel Suís i t'esperem a la pròxima.
Moltes gràcies, Sergi.
Acabem fent un parell de punts en aquest bloc poliesportiu. En el món del motor, aquest matí s'ha estat disputant la segona etapa del Dakar a l'Aràbia Saudita i estàvem pendents de la classificació final del Dakar Clàssic, on hi tenim el Sergi Giral, però en tot cas el copilot sabadellenc, fent parella amb Llorenç Fluixà, ha començat amb mal peu en la seva segona prova, en el mític Rally. Ahir, a la primera etapa, el seu Toyota va volcar i va perdre qualsevol opció d'optar a la victòria. En tot cas, segueixen disputant la cursa i amb la intenció de completar-la, igual que Giral va fer l'any passat, tot i que es preveu complicat que pugui repetir el sisè lloc d'aleshores. I en waterpolo, els tres jugadors de l'Astralpool Natació Sabadell convocats amb la selecció espanyola masculina ja han jugat 3 dels 4 partits del torneig amistós Tres Nacions que s'està celebrant a Dallas, als Estats Units. Ahir el combinat estatal va patir la primera derrota en la competició, caient contra la vigent campiona olímpica Sèrbia 12-14. Recordem que amb l'equip hi són Fran Valera, Sergi Cabanes i un Bernat Sanahuja, que ahir va ser autor de 2 gols. Prèviament, Espanya havia guanyat contra els serbis en l'estrena i contra els Estats Units en la segona jornada. La selecció nord-americana tornarà a ser el rival dels de David Martín en el darrer compromís d'aquest torneig Tres Nacions durant la matinada de demà a dimecres, hora d'aquí. Menys d'un minut per arribar a les 2. Ho deixem aquí. Abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Ja sabeu que de seguida podeu recuperar el programa a través de les nostres xarxes socials i a radiosabadell.fm. El Pau Vituri, que agafarà les regnes a les pròximes hores i en els pròxims dies, avui a partir de 8:15, tant a l'antena com al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, el Tribuna Preferent, demà a partir de 1:00, puntuals amb la cita aquí a l'Hotel Suís. Ara el torn del Notícies Migdia i la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.